Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. La clàusula F. Aquest ha estat on s'han enrocat tots els últims dies, perquè no només era un pacte de dos, era un pacte de quatre. Era el pacte entre el PSOE, entre Sumar, entre Junts per Catalunya i entre Esquerra Republicana. La clàusula F de la llei d'amnistia ha enrocat tot fins a última hora, gairebé fins aquesta matinada. Però ja està literalment tancat. Però encara queda algun petit punt. Però, i es pot dir que serà probablement dimecres, quan comenci el debat d'investidura de Pedro Sánchez. A hores d'ara, la permanent de Junts per Catalunya amb els diputats del Congrés i del Senat estan volant en alguns casos cap a Brussel·les, en alguns altres ja han arribat i en alguns casos hauran d'arribar. Per què? Doncs que perquè hi ha hagut alguns que fins i tot han hagut d'agafar, perquè no hi havia seients en el vol de Barcelona a Brussel·les, alguna combinació estrafolària per arribar a la capital belga. Alguns fins i tot han hagut de viatjar fins a Amsterdam. Però quan hi arribin, tots es reuniran amb el president Puigdemont i amb el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, i amb la diputada al Congrés, Míriam Nogueras, que han estat els grans negociadors d'aquest acord final amb el PSOE. En aquesta reunió s'espera l'okay definitiu i les explicacions pertinents. Està tot tancat? No. No. No està tot tancat. Està tot lligat? Està ben encarat? Molt. Molt ben encarat, molt ben encarat. El PSOE, de fet, ja dona per tancat l'acord. De fet, el president del govern d'Espanya ja dona per tancat l'acord. Junts, encara no del tot, no del tot, no del tot, però serà. Segur que acabarà sent. L'acord està a tocar de les ungles. Ara esperarem a saber què diu aquesta futura llei de l'amnistia i la llegirem. I després de llegir-la tota, qui vulgui que la critiqui o que la protesti, siguin els jutges, l'oposició, l'ultraoposició, determinats mitjans de comunicació, tot i que segur que, diguin el que diguin, l'acord els semblarà intolerable i hi ha una afrenta a l'Espanya que unida jamás serà vencida. S'uneixen amb aquest pacte entre Junts per Catalunya i el PSOE l'aigua i el vi, el negre i el blau marí, una combinació gens habituals, però en aquest pacte de la mànec en pins, entre Junts per Catalunya i el PSOE ja és pràcticament un fet. Un pacte que arriba gairebé una matinada d'un 9 de novembre on cantava l'inoblidable Cecília. ¿Quién le escribía versos? Dime quién era. ¿Quién le mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre y sin tarjeta, le mandaba un rabito de violetas? Del PSOE a Junts per Catalunya. Tot i que per poema, el despriu que ha piulat fa uns moments Carles Puigdemont, que es titula Indecinente, és a dir, sense aturar, que és un poema que ja han utilitzat altres polítics independentistes com David Fernández per anunciar acords. Diu el poema, deixar de ser aquell gos mesell que llapava l'aspre mà, que va fermar tant de temps i esdevenir únic senyor. Això és el que ens mou d'ençà que avui fa 9 anys vam començar a caminar de nou. Havem-vos acord. Són les 8:03, benvinguts al món.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
Vinga, va, peu a terra, que és dijous 9 de novembre del 2023.
I comencem el dia amb alguns ruixats que marxaran a mesura que avancin les hores i a la tarda farà més sol a tot arreu i les temperatures pugen una mica.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, s'ha registrat una incidència al tram de Montcada i Reixac de la C-17, arribant a l'entrada de Barcelona en sentit sud. Hi ha 3 quilòmetres de congestió i es talla un carril.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. És indiscutible que avui el tema ja el tenim aquí, ja el tenim damunt de la taula, que és l'acord entre el PSOE i Junts per Catalunya, que queda pràcticament enllestit. Avui sí, després de dies en què fonts de les dues parts pronosticaven un entès imminent, sembla que al llarg d'aquest matí, probablement migdia, es podran rematar els serrells pendents i segellar aquest pacte. Com explicàvem al davantal, el senedrí de Junts per Catalunya està aterrant a primera hora d'aquest matí a l'aeroport de Brussel·les per seguir sobre el terreny la recta final de les converses, tot i que hi ha un parell de diputats que han hagut de viatjar fins a Amsterdam per després anar fins a Brussel·les per poder reunir-se. S'hi han desplaçat tots els membres de la permanent del partit, acompanyats dels diputats del Congrés i dels senadors. Fonts de Junts han explicat al Món RAC1 que es reuniran amb el president Puigdemont i amb el secretari general Jordi Turull i amb la diputada Míriam Nogueres al llarg del matí per conèixer els detalls de l'acord amb els socialistes. A la trobada s'hauria de donar el vistiplau definitiu al pacte i acordar com s'anuncia. Ara bé, l'entesa, com dèiem, no està madura del tot. Hi ha un acord polític encaradíssim, però falta un munt de detall tècnic de la llei d'amnistia, que és un punt delicadíssim. El PSOE entenen que, malgrat tot, el pacte ja està acordat, després que els equips negociadors de tots dos partits hagin estat treballant tota la matinada. De fet, ja la majoria no han pogut descansar aquesta nit, perquè han intentat rematar la feina. Els socialistes ho veuen tot tan ben empamat que ja han agafat el calendari per buscar data pel debat d'investidura. Ja admeten que res d'aquest cap de setmana, que és molt precipitat, entre altres coses perquè avui és festa a Madrid, és l'Almudena, i llavors la majoria de diputats ja han fotut el camp un cap de setmana llarg, per tant, ara tornar-los a reclamar seria complicat. Per tant, és probable, segur que anem a la setmana que ve. Hi ha dos dies marcats en vermell al calendari, dimecres i dijous, 15 i 16, però tot dependrà de si l'acord es pot presentar públicament avui o no. Les fonts consultades per RAC1 expliquen que una vegada més Junts per Catalunya demana al PSOE que no vulgui córrer més del compte. De fet, si les negociacions s'han allargat aquests dies és perquè els de Junts han exigit revisar el text de dalt a baix després de constatar que la justícia espanyola farà tot el que pugui per tombar-lo. De fet, la decisió de l'Audiència Nacional de perseguir per terrorisme el president Puigdemont i a Marta Rovira han estat un avís a navegants que no ha passat gens desapercebut a tots els negociadors de Brussel·les. Té tots els detalls de les converses, ho ha seguit durant tota la matinada l'eurocorresponsal de RAC1, Lluís Tovar.
Ara sí, l'acord podria fer-se oficial en les properes hores. Fons de la negociació confien en tenir-ho llest almenys abans del cap de setmana. S'hauria tancat ja l'acord polític, però per tenir una entesa total encara falta tancar serrells en la llei d'amnistia. Les mateixes fonts asseguren que Junts hauria demanat revisar el text després de la imputació dilluns per part de l'Audiència Nacional a Carles Puigdemont i Marta Rovira en la causa del tsunami democràtic. Totes dues parts volen un text blindat que no el pugui tombar el Tribunal Constitucional. Aquest matí, Carles Puigdemont i Toni Comín han d'assistir al ple de Eurocambra a Brussel·les, però amb ells continuen a la capital comunitària la presidenta de Junts, Laura Borràs, el secretari general Jordi Turull i la cap de llista al Congrés, Míriam Nogueres. Pel PSOE continua a Brussel·les el seu número 3, Santos Terdán.
Però l'amnistia a les últimes hores hi ha aparegut un enemic inesperat, que és la Comissió Europea. El comissari de Justícia, el liberal Didier Reinders, va enviar ahir una carta al govern espanyol demanant més informació sobre el projecte de llei. A la missiva, Reinders admet que l'amnistia preocupa les institucions europees i per tot això demana explicacions sobre l'abast que tindrà. És un moviment molt sorprenent, sobretot perquè és una llei que encara s'està negociant. La Moncloa reconeix que la petició de la Comissió Europea els ha enxampat amb el pagau canviat. Entenen que és un pronunciament d'allò més anòmal i de moment han respost a la carta i molt ben respost, traient-se les punxes de sobre. El govern d'Espanya recorda que l'amnistia forma part d'una negació entre partits polítics, que ell de moment no hi diu res, i demana a Europa que tingui paciència i que s'esperi veure com avança el procés de confecció d'aquesta norma al Congrés. Això sí, el ministre de Presidència, Félix Bolaños, es reunirà amb Reinders un cop la llei es registri a la cambra per resoldre-li tots els dubtes, els que vulgui i els que necessiti. Tornem a Brussel·les, Tovar.
La carta la va enviar el comissari de Justícia als ministeris de la presidència de Félix Bolaños i el de Justícia Pilar Llop. El comissari Didier Reinders diu a la carta que està seriosament preocupat, que diverses persones li han preguntat pel tema i per això demana informació detallada sobre l'abast personal, material i temporal de la llei. El govern espanyol ja li ha contestat en una altra carta. El ministre Félix Bolaños diu que el govern està en funcions, que no té competències per presentar lleis i que es tracta d'un acord entre partits polítics que ha de passar pel tràmit del poder legislatiu. motiu. Per tant, diu que hores d'ara no poden donar més informació, però sí que ho faran més tard. Fa unes setmanes, el comissari havia explicat que vigilarien que la llei no impliqués incórrer en delictes de malversació o apropiació de fons públics. Per cert, la carta la va publicar l'eurodiputat de Ciutadans, Adrián Vázquez, que és de la mateixa família política que el comissari, la dels liberals.
Per entendre el moviment que ha fet el comissari de Justícia Europeu aquestes últimes hores, és molt interessant llegir avui l'Enric Juliana a La Vanguardia. Recorda que Didier Reynders és un liberal que en altres ocasions ja s'ha alineat amb el PP i apunta que els d'Alberto Núñez Feijóo intentaran obtenir un pronunciament de la Comissió Europea que pugui ser llegit com un toc d'atenció al govern d'Espanya. Ara bé, també avisa els populars que no serà un objectiu fàcil d'aconseguir, perquè hi ha importants governs d'Europa que veuen amb simpatia una pacificació més gran de la qüestió catalana i preveuen amb satisfacció que l'extrema dreta no governi Espanya. Això escriu en Julián avui a La Vanguardia. Per cert, que les mobilitzacions al carrer de la dreta i de l'extrema dreta precisament s'han desinflat les últimes hores. Ahir, centenars de persones van tornar a mobilitzar-se a Madrid, però aquesta vegada en van ser molts menys. Dels 7.000 que hi havia la nit de dimarts, hem passat els 1.500 d'aquesta nit passada. Tampoc se n'han repetit les escenes d'aldarulls, càrregues i corredisses dels dos últims dies. Com s'explica aquesta punxada sobtada? Doncs un dels factors podria ser la pluja que ahir al vespre va caure una estona a la zona del centre de Madrid i la zona de Ferraz, on hi ha la seu del PSOE, però també n'hi ha una altra de molt important, que és que el Real Madrid jugava la Champions a la mateixa hora. De fet, la policia ja preveia que la violència de les protestes decauria gràcies a aquesta coincidència. Només cal llegir l'agència EFE també, on diu que els informes policials dels últims dies apunten que entre els individus més violents hi hauria ultres futbolístics del Madrid i de l'Atlètic de Madrid. Són persones que tenen identificades d'ideologia neonazi amb un ample historial d'enfrontaments. Que ahir hi hagués futbol al Santiago Bernabéu va ajudar a allunyar-los dels carrers de la capital. Això va modular el perfil dels manifestants, que hi eren més propers al PP que no pas a Vox. Els grups més radicals estaven distrets amb el Real Madrid i quan van voler anar cap a Ferraz, a partir de quarts d'11 de la nit, quan es va acabar el partit de la Champions, del Bernabéu, es van trobar amb un doble cordó de la policia que els impedia totalment l'accés. I si algú pretenia entonar càntics feixistes, ahir el gruix dels manifestants els feia callar a base de xiulets. Va tornar a seguir la protesta a primera línia, el delegat de RAC1 a Madrid, Jordi Armenteres.
Si és la diferència amb els altres dies. Ahir qualsevol cara al sol, viva Franco o himne a la Falange, quedaven en no res pels xiulets de la dreta més convencional, fins al punt que fins i tot els d'ultradreta cantaven per fer fora els liberals. La batalla era aquesta. I al cap de 30 segons, els xiulets tapaven totalment l'himne feixista. La policia fins i tot va haver de socórrer un falangista que cridava Viva Franco per l'assetjament de dretans contraris a la dictadura. Feixista identificat i amb multa per incomplir la llei de memòria històrica fent proclames il·legals. Un altre exemple, el càntic Sánchez y Feijóo, la misma mierda son, xiulets a punta pala dels simpatitzants del PP. El desplegament policial a Guira de 400 agents avui es repetirà sense partit del Real Madrid i amb més convocatòries ultres per anar a Ferraz. Hi ha la por que es puguin repetir els aldarulls de dilluns i dimarts.
I afegeixo amb l'acord enllestit. Tot plegat mentre el PP condemna aquests aldarulls a mitges. Des de Gènova no aclareixen quina és la posició oficial del partit. Alguns dirigents, com la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, són contundents i reclamen acabar amb la violència, però d'altres són més tebis. Un d'ells, ni més ni menys, que el líder del PP, el propi Alberto Núñez Feijóo, ahir va criticar els aldarulls, sí, però de seguida hi va afegir la perspectiva. Però i va aprofitar la benentesa per relacionar Pedro Sánchez i l'independentisme amb la violència, no se podia saber. Des de Madrid, Arnau Mañé.
Sí, el PP continua descol·locat. La més contundent contra els aldarulls, a hores d'ara i contra tot pronòstic, ha estat Ayuso.
Condenar estos actos vandálicos. Espero, de hecho, que sean detenidos y juzgados cada uno de ellos.
Sense matisos, en canvi, Feijóo fa més equilibris, condemna els violents, però aprofita per clavar un calbot al PSOE. Per ell, negociar l'amnistia el resta credibilitat.
No vamos a aceptar ni una sola lección de quienes están trabajando para que los actos violentos queden impunes. Los mismos que la critican son aquellos que están dando impunidad a los actos violentos que a ellos les interesa.
Dit d'una altra manera, Feijóo fa allò del i tu més. Això, per cert, mentre l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, treu ferro a les destrosses de dimarts.
Tres contenedores y cinco cubos de basura. En total, 2.000 euros. Desde luego condenable. Ahora, ¿recuerdan ustedes la imagen de Barcelona?
Fent un cop d'ull al carrer és un balanç difícil de creure.
aquests equilibris de la direcció del Partit Popular per condemnar la violència sense rebaixar la beligerància de l'ofensiva contra l'amnistia han enervat alguns quadres del partit que retreuen els escrúpols de la direcció. Per exemple, l'alcalde de Gimenells, el Segrià, un dels pocs que el PP té a Catalunya, s'ha donat de baixa del partit. Es diu Dante Pérez, creu que el partit ha traït a Espanya criminalitzant les protestes i també retreu a la direcció que intentés negociar amb Junts per Catalunya l'estiu quan Núñez Feijóo buscava suports per la seva investidura. No és el primer carnet, això sí, que l'alcalde de Gimenells estripa. Dante Pérez, el 2017, ja va abandonar el PSOE. El PSOE va passar al PP i ara diu que està criminalitzant les protestes. A l'altre extrem, diversos barons demanen a la direcció que rebaixi el to. Avui La Razón explica que alguns dels líders territorials del PP han demanat més prudència a Núñez Feijóo ara que intenta abanderar les protestes. L'adverteixen que mesuri bé les convocatòries que secunda perquè l'estratègia no se li escapi de les mans i acabi afavorint per un cantó a Vox o per l'altre al PSOE. Però és que fins i tot a l'interior de Vox han aparegut les primeres veus que censuren la violència dels darrers dies. I això malgrat que el partit s'ha volgut fer seves les protestes des del primer moment. Ahir, Rocío Monasterio se'n desmarcava, sosté que tot plegat és una maniobra orquestrada per les clavegueres de l'Estat per desprestigiar un moviment pacífic.
Una minoria de violentos intentaron tomar el protagonismo, una minoría de violentos que condenamos y que además sospechamos que son de las cloacas del Estado, que lo que quieren es reventar una manifestación de miles de españoles que tienen todo el derecho del mundo a salir a la calle y mostrar su descontento.
A les clavegueres de l'Estat formen part, diríem, de... Teníem clarament que serien el joker de la carta, de les cartes. Les paraules de Monasterio contrasten amb la protesta a Brussel·les de diversos dirigents de Vox que van increpar el número 3 del PSOE, Santos Cerdán, a les portes de l'hotel on s'allotja. Entre d'altres hi havia l'eurodiputat Herman Terch o el vicepresident d'Acció Política Jorge Buxadé, que van rebre el secretari d'Organització Socialista amb una pancarta contra Pedro Sánchez i en crits de Puigdemont a presó. Unes hores abans, per cert, Terch ja havia increpat el president Puigdemont, a Toni Comín i a Clara Ponsatí, a l'hemicicle a l'interior del Parlament Europeu. Es va acostar al seu escó i els va acusar de ser colpistes. Ells se'l van mirar somrients i van fer com si sentissin ploure. De tot plegat, escoltem el comentari que hi posen dos col·laboradors del món a RAC1. El primer és el periodista Miquel Bonet.
Des d'aquí ja comencem a sentir certa empatia amb aquests pobres fatxes que, de cop i volta, es veuen desemparats i abandonats per unes institucions que creien seves. A Espanya li van molt bé aquestes mobilitzacions per desfer-se de Vox, ara que ja han tret tot el suc que n'havia de treure. Una altra cosa és si sabrà tornar la bèstia a la gàbia que li pertoca. De les consignes que vaig sentir ahir, no em va sorprendre una que deia «Ese furgón para Puigdemont», ni tampoc la més directa «Pedro Sánchez, hijo de puta», d'una franquesa castellana admirable. Em va desconcertar una mica més la gran pancarta «Pedro Sánchez a prisión», que ja entra de ple en els deliris de la judicatura espanyola. I sobretot, em vaig començar a amoïnar quan vaig llegir que «Espanya és més grande que la Constitución». Increïble. És més o menys el que dèiem els independentistes quan volíem transcendir la cotilla de la Carta Magna. Entre una cosa i l'altra, no devem estar tan lluny de l'acord.
I el segon, efectivament, està tocaia. I el segon el posa el periodista i col·laborador del món a RAC1, Manuel Javois.
Haría bien el PSOE en no encerrarse con la caricatura de las manifestaciones delante de su sede, el ruido neonazi, falangista o pijicursi que acaparan las redes sociales, en lugar de observar la cantidad de españoles que, afrentados, deciden por primera vez salir a la calle a protestar y plantarse delante de la policía. Uno de los errores de diagnóstico más evidentes en una protesta es creerse la temperatura del cachondeo en las redes y pensar que, porque saque esa derecha recién estrenada en los disturbios, cánticos, fachas y homófobos, el resto del mundo entiende automáticamente que se conceda la amnistía a cambio de unos votos, como si eso, la amnistía, fuese una idea original que tuvo siempre el PSOE y no mero oportunismo dentro de una negociación. De momento, al llegar a este punto de las negociaciones, ya no se pueden repetir elecciones sin sospechar una sonora bajada socialista, y eso tiene algún significado.
I el clima de crispació creixent no arronsa Pedro Sánchez, el líder del PSOE. Va enviar ahir una carta a la militància en què aclareix que les maniobres de la dreta no aconseguiran acovardir-los. Al contrari, creu que el convencen que cal tirar endavant la seva investidura. També ahir Pedro Sánchez va visitar per sorpresa la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid per donar suport als treballadors del seu partit.
Si algo demuestra estos días que estamos pasando tan aciagos, tan frustrantes y tan indignantes, es la necesidad de que salga adelante, ¿no? De que efectivamente este país sea gobernado por el Partido Socialista desde la razón y desde los principios que nosotros siempre hemos defendido, que es la libertad, la democracia, los derechos, la convivencia.
En canvi, Felipe González continua qüestionant l'amnistia. Qui va ser president d'Espanya no l'estoven ni les protestes violentes contra les seus del PSOE. De fet, creu que els líders socialistes s'haurien de plantejar si realment val la pena generar tot aquest merder per aconseguir el suport dels partits independentistes. Vaja, que responsabilitza el mateix PSOE dels atacs que permanentment està rebent.
La frase que lo impone es hacer de la necesidad virtud. De verdad, la necesidad son 7 votos. Para una investidura, ni siquiera para gobernar, ¿eh? No, de verdad, yo le digo a todos los ciudadanos, empezando por mis compañeros, que no merece la pena. Que no merece la pena. Y bueno, ¿y qué se hace? Ir a ganar las elecciones y se repiten.
Felipe González també ha desmerescut l'èxit del president Puigdemont amb una compareixença sui generis amb una comparació amb Josep Tarradellas. Diu que aquest últim sí que va ser un exiliat de debò, mentre que Puigdemont simplement és un pròfug de la justícia.
No solo se van a borrar los delitos, es que le tenemos que pedir perdón a Puigdemont, al DGR, etc. Es más, tenemos que considerar a Puigdemont, como Tarradellas. Es que Tarradellas fue un exiliado, ese fue un exiliado durante 40 años. Este es un prófugo de la justicia.
I a les últimes hores també han sabut els motius pels quals el president del Consell General del Poder Judicial, de tarannà conservador, es va desmarcar de la declaració contra l'amnistia que dilluns va aprovar al ple de la institució. Va votar en blanc perquè considera que aquest posicionament a favor d'una opció política és molt prematur. Tot i això, defensa el paper del Tribunal Suprem durant el procés i confia que si finalment es tramita la llei, el Congrés els demani opinió. Sigui com sigui, la pressió de la dreta contra l'amnistia, els aldarulls provocats per l'extrema dreta davant la seu del PSOE a Madrid també preocupen els partits catalans. Ahir tota la sessió de control al president al Parlament va pivotar al voltant d'aquest tema i l'extrema dreta ho va aprofitar per fer un discurs catastrofista sobre la situació política, tant fins al punt que Jéssica Albiach, la líder dels comuns, li va acabar ensenyant el dit del mig, va fer-li una figa al representant de Vox. Però anem a pam. Salvador Illa condemnava els atacs a les seus socialistes i reclama sobretot aturar d'una vegada per totes aquest espiral de violència. El líder socialista català creu que es pot protestar sempre des del respecte.
És compatible la defensa de qualsevol projecte polític, amb el respecte i l'educació. És compatible. Es pot defensar el que es vulgui, però és compatible fer-ho amb respecte i amb educació. Quan es traspassen certes línies, això ens afecta a tots. A tots els que estem aquí. A tots. Perquè qüestionen el nostre sistema de convivència.
De fet, el PSC va rebre el suport de tots els partits polítics, excepte del PP, de Ciutadans i de Vox, que van justificar els aldarulls per les negociacions per l'amnistia. Adrià Santasusagna.
Els partits i el president Pere Aragonès van sortir en defensa del PSC i de Salvador Illa, deixant clar que les imatges que veiem a Madrid són preocupants i que cal tallar-ho d'arrel. Pere Aragonès demanava al PSC que no es deixi emportar per aquest soroll i que es mantingui amb l'amnistia.
Estem davant d'un moment en què cal mantenir la fermesa. Caldrà mantenir la posició davant d'aquells que intenten utilitzar-ho tot per alterar el que són les decisions lliures de les majories.
No ho feien Alejandro Fernández, del PP, Carlos Carrizosa, de Ciutadans, ni Ignacio Garriga, de Vox, que van acusar la resta de partits de provocar un trencament a Espanya.
Tampoco romperá España, pero de no frenarlo, degradaría España entera exactamente igual que la anterior hizo con Cataluña.
Solo gana la casta de los intocables, esa diminuta élite separatista.
Los catalanes no vamos a parar de defendernos. Y sí, señores comunistas hiperventilados, vamos a defender el legado de nuestros abuelos.
El discurs del partit d'ultradreta va fer enfadar l'arc parlamentari, la mateixa presidenta de la cambra, Ana R, li va parar els peus i Jéssica Albiach, dels comuns, li va ensenyar el dit del mig.
De fet, ahir la CUP es va despenjar amb una proposta al marge de tot el que els partits independentistes estan negociant a Madrid. Els copaires reclamen que es comenci a redactar una llei per fer el referèndum al Parlament. En una moció que es vota avui a la cambra catalana exigeixen que la norma estigui enllestida abans que acabi aquesta legislatura. Junts i Esquerra han intentat esmenar el text, però finalment els tres partits independentistes no s'han posat d'acord i aquest matí es votarà tal com l'han redactat els copaires. Laia Colomer.
Sí, a la moció la CUP proposa la creació d'una ponència perquè redacti una llei del referèndum i que estigui a punt abans que s'acabi aquesta legislatura. Des d'Esquerra han intentat modificar-la per evitar posar terminis i que la llei s'afegeixi com una via més a l'acord de claredat del president Aragonès, mentre que des de Junts, sense conèixer les seves esmenes, sempre reivindiquen la validesa del referèndum de l'1 d'octubre. Uns i altres, però, no s'han posat d'acord i finalment avui es votarà el text de la CUP. Als comuns la moció no els fa cap gràcia i menys durant aquests dies de negociacions per la investidura de Sánchez, i previsiblement hi votaran en contra, tot plegat en un debat a mig matí que Ciutadans i Vox van intentar aturar, però la mesa va rebutjar les seves reconsideracions. Els de Carlos Carrizosa, però, ja han anunciat que ho portaran al Tribunal Constitucional.
Com dèiem, tot això, repeteixo, en el que és en aquest... Tot això és el camí de tot el que és el significat d'aquesta investidura, al qual hi hem d'afegir un element molt important. És a dir, ara, d'entrada, és el tema de tot el calendari. Ara el diari Oponés diu que hi haurà una compareixença del PSOE a Brussel·les a les 12. Serà abans que Junts per Catalunya. Cosa que estaria pactada, és a dir, l'ordre seria precisament aquest. Per què? Doncs perquè tot ho tenen molt ben estudiat, cosa que sembla molt bé. És a dir, realment, l'acord ha estat per tot. És a dir, fins i tot pels tempos. Primer hi haurà la roda de premsa del PSOE a Brussel·les i després la de Junts, que primer ha d'informar a la permanent. Però, és clar, quan parlàvem també del tema de per què la investidura pot anar dimecres, és per un altre motiu, que és que tot anirà lligat a partir de que es tanqui i excusi l'acord de Junts per Catalunya. És a dir, hi ha un calendari intern de Junts per Catalunya. O sigui, el PSOE, recordeu que la setmana passada ja va fer l'enquesta amb la militància, però ara li toca fer Junts per Catalunya. I primer hi haurà l'executiva, després hi haurà el Consell Nacional, que així ho van dir que faria Junts per Catalunya per explicar l'acord, i finalment, com també va dir, la consulta a tots, a tota la militància. Per tant, això no és d'avui per demà. Per tant, això ja descartem el cap de setmana, per tant, això ens anem a dilluns, dimarts, i per això dimecres, dijous, hauria de ser la investidura si finalment tot s'acaba cosint. Mentrestant, com dèiem, a la decisió d'abans d'ahir del jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, d'imputar el president Puigdemont i a Marta Rovira per terrorisme, ha fet allargar aquestes negociacions. Doncs bé, atenció a aquesta notícia perquè és molt important. La Fiscalia no veu cap delicte en el paper dels dos dirigents, de Carles Puigdemont i de Marta Rovira, en el tsunami democràtic. Ja és que no cregui que se'ls pugui investigar per terrorisme, sinó que la Fiscalia directament no els veu responsables de cap ni un delicte. El Confidencial ha parlat amb alguns dels fiscals del cas i tots ells conclouen que ni Puigdemont ni Rovira eren els líders d'aquell moviment de protesta, el tsunami democràtic. És a dir, la Fiscalia desmenteix categòricament la tesi del jutge instructor, de Manuel García Castellón, que el situava al capdavant d'aquesta organització. Els fiscals creuen que tot estirà que Puigdemont i Marta Rovira, és a dir, el president Puigdemont i la secretària general d'Esquerra, tenien un coneixement circumstancial de les mobilitzacions que preparava el tsunami democràtic. No és l'única estirada d'orelles que s'ha endut García Castellón en les últimes hores. Ahir el Ministeri de Justícia també va qüestionar les seves intencions. Fins ara, diverses veus del PSOE s'havien encarregat d'insinuar que el jutge havia imputat Puigdemont i Rovira només per torpedinar les negociacions per la investidura, però és que ahir el número 2 del Ministeri de Justícia ja ho va afirmar obertament. Es diu Tonxo Rodríguez i critica sobretot el moment que ha triat per fer públiques el jutge aquestes imputacions. S'encaixava en una entrevista a Ràdio Popular.
Pero bueno, qué casualidad que ahora que se podía llegar a un acuerdo para formar el gobierno, pues imputen a los líderes catalanes. Que yo no tengo ni idea de si tiene razón o no, pero qué casualidad que tiene que ser en este día. Ya que podía haber sido un año y medio antes o un año y medio después, pues no, justo en medio de las negociaciones. Si no. Eso no es influir.
Repeteixo que aquest senyor és el Tonxo Rodríguez, és del PSOE, és el número 2 del Ministeri de Justícia. Doncs bé, aquest matí Federico Jiménez Los Santos a E-Ràdio ha deixat aquest home de volta i mitja.
Ah, no tienes ni idea. O sea, tú no viste como ardía Barcelona. Tonxo Rodríguez. Ah, no, Tonxo. Pero tú es que eres tonto, Tonxo. O sea, que no lo viste. No sabes que hay tres policías con estado de incapacidad permanente en silla de ruedas, o que han tenido que ir a rehabilitación en Toledo, que ya no pueden hacer su vida normal nunca más en la vida. Gente con veintitantos años, con familia, que les abrieron la cabeza a pedradas. A eso no lo sabes, tonto, Tonxo. Entonces, ¿tú qué sabes?
La jugada del jutge no només genera suspicàcies pel moment, sinó pel com. De fet, l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, creu que el magistrat hauria violat el dret europeu. Boye entén que amb aquesta jugada García Castellón s'ha passat de llest perquè si pretenia imputar delictes de sang per terrorisme a alguns dels investigats hauria d'haver activat els protocols per aquests casos que preveu la Unió Europea. Recordem que, en la seva interlocutòria, el magistrat relaciona la mort d'un turista francès per un infart amb les protestes del tsunami democràtic a l'aeroport del Prat. Doncs bé, Gonzalo Boye recorda que en casos d'aquesta mena cal seguir tota una colla de protocols sobre víctimes del terrorisme que el jutge s'hauria saltat pels aires. Seria la prova que García Castellón s'ha tret aquesta acusació de la màniga a última hora només per intentar deixar en paper mullat la llei d'amnistia que preveu perdonar els delictes relacionats amb el terrorisme sempre i quan no hagin deixat cap mort. I hi ha més coses, per cert, que encara parlant de l'amnistia. Hi ha un regidor de Vox a l'Ajuntament de Lleida, a la Pagueria, que ha fet una comparació, direm-ho així, desafortunada. Josep Roca diu que als Estats Units, el 20 de setembre del 2017... a Jordi Cuixart i a Jordi Sánchez els haurien disparat si s'haguessin enfilat un cotxe de la policia. Són declaracions a UAU Ràdio.
Això amb altres països com els Estats Units pues, podria implicar que aquestes persones haguessin sigut abatudes, inclús pujar amb un cotxe policial, alentar la gent. Per mi és una cosa gravíssima. I aquí, pues, bueno, se fueron de rositas. Que fixem-nos fins on arriben les diferències, que, per exemple, als Estats Units podrien haver sigut abatuts perfectament, i aquí no ha passat res, perquè veiem en quin punt estem en aquest país.
Abatuts. Abatuts. Si tu, mare meva. Esquerra i Junts, evidentment, ja han demanat a la Paeria que ho condemni. I parlant de Vox... Déu-n'hi-do la polèmica que es va viure ahir al Parlament de Castella i Lleó. La diputada del PSOE, Patricia Gómez, acusa el vicepresident del govern castellano-lleonès d'haver-li fet el gest d'una fel·lació. Ell és Juan García Gallardo, del partit de l'extrema dreta, de Vox. Ell ho nega, assegura que no imitava cap fel·lació.
Lo que yo he hecho, después de agresiones constantes, es un gesto de llorar. Les he hecho así, así.
Silencio, por favor.
Porque ustedes son unos llorones.
El Partit Socialista, però, no s'ho creu, i el seu líder, Luis Tudanca, demanava l'expulsió immediata del vicepresident.
Señor presidente, el señor vicepresidente ha hecho un gesto obsceno y machista a dos procuradoras socialistas. Usted no puede permitir que esos gestos machistas obscenos se den en este Parlamento. El señor vicepresidente tiene que ser expulsado de este pleno.
Les imatges de la realització del Parlament de Castella i Lleó no va permetre veure el gest del vicepresident i, per tant, aclarir la denúncia de la diputada socialista. Mentrestant, han passat més coses. Deixeu-me dir que Concepció Barai, David Concepció Barai, Neus Tomàs, Joan Julivert, Pere Mas, a la tertúlia d'avui del Món a RAC1, amb Mònica Hernández trepitjant l'ull de poll. Serà molt interessant saber què n'opinen de tot plegat i d'aquest pràcticament acord d'investidura. Mentrestant, han passat més coses. Com deien, l'Hospitalet de Llobregat ha començat a afegir al castellà alguns dels seus rètols viaris, que fins ara estaven exclusivament en català. De moment són 8 cartells, on ara... i apareixien les indicacions en tots dos idiomes. Per exemple, el cartell en què s'adverteix que no es pot circular en un carrer excepte guals i serveis, ara també s'hi llegeix excepto vados y servicios. I la part del cartell que avisa que no es pot aparcar i estacionar a tota la zona, inclús motos en vorera, ara també diu en tota la zona, incluso motos en acera. Segons explica el Punt Avui, l'Ajuntament de l'Hospitalet ha cedit a la pressió de l'entitat Convivència Cívica Catalana, que va demanar en un jutjat que els rètols no estiguessin en totes dues llengües. El govern de l'Hospitalet de Llobregat no va esperar que hi hagi sentència judicial i ha canviat els 8 cartells a les dues llengües que reclamava el president de l'entitat, Ángeles Colano. De fet, són tots els que hi ha en el recorregut que van des de casa seva fins al seu lloc de feina. Veient l'èxit, l'organització ja ha fet una altra crida a altres ciutats perquè denunciïn més casos i proposa fer-ho també a Barcelona, Girona, Lleida o Tarragona. Segons l'Ajuntament de l'Hospitalet, han cedit per evitar una sentència en contra que pugui afectar tots els rètols de trànsit de Catalunya. Recorden que la llei de trànsit estatal obliga a retolar en castellà tots els senyals. Ara bé, a Catalunya pràcticament tots els rètols estan exclusivament en català i segons la Generalitat això és perfectament legal. El Tribunal Europeu de Drets Humans resoldrà aquest matí el recurs del raper Pablo Hasél contra la seva condemna per terrorisme i injúries a la corona. Recordem que el jutge el va declarar culpable perquè considerava que les seves piulades i les lletres de les seves cançons banalitzaven, enaltien i justificaven el terrorisme i, a més, promovien actituds violentes contra la família reial espanyola. Doncs bé, el raper va anar a la justícia europea perquè considera que la condemna per aquests fets de 9 mesos de presó vulnera el seu dret a la llibertat de pensament i d'expressió, i a les pròximes hores sabrem què creu el Tribunal d'Estrasburg. Això no afectarà substancialment la pena que està complint Pablo Hasél, perquè també està condemnat per desobediència i agressions. Per cert, que a les últimes hores hem sabut que la justícia ha condemnat a 2 anys i 4 mesos de presó un jove que suposadament hauria coaccionat una dona que donava suport al rei Felip VI en una concentració en contra del monarca espanyol. Segons explica el Nacional, tot plegat hauria passat l'octubre del 20 en una protesta contra el rei a Barcelona. Un grup de dones va aparèixer amb banderes espanyoles i fent proclames a favor del rei. El jutge diu que el noi va coaccionar una d'aquestes dones perquè marxés i li va aplicar a més els agreujants de superioritat i discriminació per ideologia. 8:34, un 53% de les escoles ja regulen l'ús del mòbil entre l'alumnat. D'aquests, pràcticament la meitat no permeten que es faci servir dins del centre i un de cada 4 ni tan sols deixen entrar el dispositiu a l'edifici. Es part d'una enquesta del Departament d'Educació, Escoles i Instituts per saber en quina situació està actualment la regulació dels mòbils. Avui en donaran més detalls. La conselleria també té previst explicar la lletra petita del procés que seguirà per decidir si tira endavant o no una regulació comuna per tots els centres. El punt àlgid d'aquesta discussió serà el ple que el Consell Escolar farà la setmana que ve. Ahir la consellera Anna Simó ja va explicar al Parlament que també incorporarà el debat experts en pediatria i a les famílies que s'han organitzat per endarrerir la compra del primer mòbil als joves. Informa Eudald Martínez.
Tant la consellera Anna Simó com el president aragonès es van haver de pronunciar ahir per primera vegada sobre el moviment que s'ha creat les últimes setmanes a través de les xarxes socials. Va ser la sessió de control al Parlament i arran de les preguntes de Junts i dels Comuns que consideren que el govern fa tard a l'hora d'entomar el debat. Simó explica que abans volen escoltar l'opinió de tots els sectors.
Per fer-ho, el Consell Escolar de Catalunya engegarà de manera immediata un procés participatiu als 12 serveis territorials per elaborar un document amb recomanacions sobre la regulació dels usos mòbils abans d'acabar l'any, perquè no es tracta tant de prohibir com d'educar.
De fet, avui mateix es farà un d'aquests debats territorials, és el que es farà a la ciutat de Barcelona. El Consell Educatiu de la ciutat ha convocat una trobada extraordinària amb el debat dels mòbils com a únic punt de l'ordre del dia.
Gràcies, Eudald. Per cert, encara en l'àmbit educatiu, el Departament d'Universitats ha anunciat les dates oficials de la pròxima selectivitat. Es faran del 4 al 6 de juny i tindrà alguna novetat. L'assignatura d'Història de la Filosofia tornarà a puntuar dins la fase general, que és la que han de fer tots els alumnes, i també s'afegeixen 4 noves matèries optatives: Ciències Generals, Literatura Dramàtica, Arts Escèniques i Història de la Música i de la Dansa. Parlant de mòbils, llegim avui a La Vanguardia que els pediatres inclouran preguntes a les revisions mèdiques per estar al cas de la salut digital de la caralla. El protocol, que fa 15 anys que no s'actualitza, recollirà recomanacions consensuades amb el Departament d'Educació per promoure un bon ús de les pantalles entre els joves, però també entre els pares. I també a La Vanguardia llegim que els abusos sexuals per internet comencen de mitjana als 13 anys. La majoria, un 60%, s'exerceix sobre nenes. I els abusadors acostumen a ser persones sense antecedents i en la meitat dels casos del seu propi entorn. Són algunes de les conclusions que s'extreuen d'un estudi fet per Save the Children a Espanya després d'analitzar unes 400 sentències judicials d'aquest tipus de violència entre els anys 21 i 22. I encara sobre violència masclista, atenció a aquesta altra dada. 4 de cada 10 dones d'entre 18 i 29 anys ha patit o pateixen violència masclista per part de les seves parelles o exparelles. A Espanya estaríem parlant d'unes 900.000 dones, ho revela una enquesta de la Unió Europea. Laia Framis.
Gairebé una tercera part de les dones de més de 16 anys asseguren que en algun moment han viscut situacions de violència dins la parella. Un 27% parla de violència psicològica, un 13% de violència física i gairebé un 7% de violència sexual. Hi ha exemples concrets. Segons aquesta enquesta europea, a una de cada 10 dones les han controlat per saber on estaven via GPS o telèfon, els han prohibit veure alguna amistat, els han estirat els cabells o han vist com les seves parelles s'enfadaven i trencaven coses davant seu. També hi ha un 6% de dones a qui les parelles controlaven totes les seves despeses i un 3% a qui prohibien treballar. L'enquesta també revela que la majoria de dones que han viscut situacions de violència masclista no denuncien. Només el 24% va a la policia i el 16% busca suport en serveis especialitzats.
Per cert, que Rodalies ha apartat un vigilant de seguretat acusat d'assetjar diàriament una passatgera. La jove, de només 18 anys, ha denunciat als Mossos d'Esquadra que durant un mes i mig, quan pujava el tren, el vigilant es col·locava davant d'ella, la mirava fixament, li somreia i li llançava petons. L'Església Catòlica obre la porta a batejar les persones trans. El Vaticà ho autoritzarà sempre i quan això no incomodi la resta de la seva família. A més, també permetrà que facin de padrins els batejos i de testimonis als casaments. Gràcies, generosos. Corresponsal de RAC1 a Roma, Anna Buch.
Així ho estableix un document enviat pel prefecte de la Doctrina de la Fe, Víctor Manuel Fernández, a un bisbe de Brasil que li expressava dubtes sobre la participació en baptismes i casaments de persones transsexuals i homosexuals. L'antic Sant Ofici estableix que els transsexuals podran ser batejats com la resta de fidels, tant els adults com els menors, si estan ben preparats i disposats, i sempre i quan no hi hagi risc de generar un escàndol públic o desorientació en els fidels. El mateix en el cas que vulguin ser padrins o padrines de baptisme. El document diu que es pot fer literalment si no hi ha un perill d'escàndol. També creu que no hi ha res que impedeixi que siguin testimonis de casament. El Vaticà recorda que el Papa Francesc ha subratllat que l'Església és una casa paterna on hi ha lloc per a tothom.
8:39, els actors de Hollywood han posat fi aquesta matinada, per fi, a la vaga que ha paralitzat durant 4 mesos la indústria, 118 dies d'aturada, igual que els guionistes han arribat a un acord amb els estudis de televisió i de cinema. El pacte ha arribat a bon port després de resoldre les inquietuds que generava, i no ens ha d'estranyar, l'ús de la intel·ligència artificial entre els actors i actrius. A més, també han acordat bonificacions i increments de salari. Ara bé, a la producció de sèries i pel·lícules encara li costarà recuperar la normalitat. Anem cap als Estats Units, corresponsal de RAC1 a Nova York, Marc Tió.
El sindicat ha aprovat unànimament el principi d'acord que encara ha de ser ratificat per la direcció demà i pels seus 160.000 membres la setmana vinent, però s'ha celebrat amb abraçades i llàgrimes d'alegria. Els prop de 4 mesos de vaga no només han tingut els actors sense trepitjar un plató ni participar en la promoció de cap pel·lícula, sinó que també ha deixat sense feina a prop de 2 milions de professionals, des de maquilladors a directors de càsting, que depenen de la indústria. La negociació ha hagut de polir els últims detalls d'un ultimàtum llançat divendres pels estudis que havien donat la seva última proposta i definitiva. El principal desacord estava en l'ús de la intel·ligència artificial perquè les productores volien el dret de recrear l'imatge dels actors sense límits un cop morts. Finalment han arribat a un acord sobre aquest punt, tot i que encara no s'han fet públics els detalls. El que sí que sabem és que el pacte incorpora un increment del salari mínim del 7%. Tot i que els actors tornin a la feina, l'impacte de la vaga es notarà durant els pròxims mesos amb rodatges i estrenes que s'havien posposat.
Els rodatges que sí que reprendran de manera imminent són els de Gladiator 2 i Deadpool 3, que ja havia gravat la meitat de les escenes quan va començar la vaga. També reprendrà Venom 3, que ja ha anunciat data d'estrena d'aquí clavat un any, o Beetlejuice 2, de Tim Burton, a la qual només li queden un parell de dies de rodatge, i El jurat número 2, la nova pel·lícula de Clint Eastwood, que està a 15 dies només de finalitzar el rodatge. La sequera obligarà a reduir la pressió de l'aigua que surt de l'aixeta. És l'aposta del govern de Catalunya per reduir el consum a l'àrea metropolitana de Barcelona, perquè amb això es podria estalviar gairebé un 5% d'aigua. És una mesura que anticipa la declaració d'emergència a tota l'àrea de les conques dels rius Ter i Llobregat, la zona més poblada de Catalunya. Eudald.
La reducció de la pressió d'aigua és una acció que han d'aplicar les empreses que gestionen el servei, tot i que els ajuntaments també ho poden demanar. Algunes ciutats, de fet, ja fa mesos que fan proves i algunes, fins i tot, ja ho apliquen a certs barris, com ara Manresa o Vilanova i la Geltrú. El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, creu que és el moment d'estendre-ho a altres localitats.
Hi ha territoris que no pots fer reducció de la pressió perquè l'aigua s'ha de bombar a unes alçades que si redueixes la pressió no arriba. Per tant, hi ha llocs on es pot fer i hi ha llocs que no. Però ells han avaluat, depèn dels casos, que podríem reduir entre un 2 i un 5% el consum.
Ahir el conseller es va reunir amb entitats municipalistes, diputacions i l'AMB per començar a abordar la declaració de la situació d'emergència a tota l'àrea de Barcelona. La previsió és que sigui a principis de desembre, tot i que també es podria avançar. Tot plegat mentre els embassaments de les conques internes ja estan a mínims històrics, a punt de baixar del 19% de la seva capacitat.
I ja que hi som, el temps.
Ibudol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Aviam, veus pluja properament que pugui ajudar a omplir embassaments i evitar aquesta situació d'emergència o no?
Doncs no, tret d'aquests ruixats que hem tingut de nit i matinada que han deixat entre 1 i 6 litres per metre quadrat i encara descarreguen en algunes comarques, Alt i Baix Empordà, també el Baix Llobregat, Vallès Occidental, Baix Ebre, i aniran desapareixent a mesura que avanci el matí. A banda d'això, es veu poca cosa. Demà hi ha el cap de setmana alguns ruixats cap a la cara nord del Pirineu, però no es veu una situació de pluja general i generosa que pugui ajudar a aquesta situació. Per tant, de moment, pel que fa a la pluja, no tenim bones notícies.
I pel que fa a les pròximes hores, continuarà aquest fred intens dels últims dies?
No, pugen les temperatures. De fet, aquesta nit ja hem tingut temperatures una mica més altes que l'anterior. Tot i això, encara fa fred. Al migdia notarem que puja una mica el termòmetre respecte a les temperatures d'ahir, però quan pujaran de manera més clara serà a partir de diumenge. Coincidint amb Sant Martí, per tant tindrem l'estiuet de Sant Martí, comencen a pujar les temperatures i aquesta pujada es farà més evident entre diumenge i dilluns de la setmana que ve i es mantindrà fins dijous, amb un ambient que serà més suau. Però de moment, avui, demà i dissabte, encara es mantindrà aquest fred, només amb aquests ruixats a la cara nord del Pirineu i amb més sol a la resta.
Precisament a causa d'aquesta baixada de la temperatura d'aquests últims dies, a Lleida, la Paeria activarà a partir d'avui el pla Iglú per atendre les persones sense sostre. La ciutat torna a habilitar el pavelló 3 de la Fira per acollir fins a un centenar de persones que viuen al carrer. Des de Lleida, Karen Alfonso.
El pla Iglú contempla dues situacions. La primera és quan la temperatura de la nit és inferior a 2 graus. En aquest cas, s'obre un dels pavellons de la ciutat que serveix perquè les persones sense sostre puguin resguardar-se del fred. També els cossos de seguretat i els educadors busquen aquestes persones de risc i els informen d'aquesta possibilitat. La segona situació i la que es contempla avui és obrir l'allotjament hivernal d'urgència durant els mesos de fred, independentment de la temperatura. Un cop al pavelló tindran servei de dutxes, consigna, autobugaderia, sopar i podran dormir-hi fins a les 9 del matí següent. Aquest pavelló té 70 places que es poden ampliar a 100 en pics de fred.
L'arribada del fred també anticipa l'inici de la temporada d'esquí. Les estacions que depenen dels ferrocarrils, com Núria, la Molina Vallter, confien obrir l'1 de desembre, però no descarten fer-ho a finals d'aquest mes si el temps ho permet. La sequera tampoc hauria de suposar un obstacle perquè les estacions tenen reserves pròpies d'aigua per fer neu artificial. En canvi, on sí que s'està notant aquesta sequera és en el preu de l'oli d'oliva als supermercats, que ja sabeu que s'ha enfilat, i de valent. Doncs bé, malgrat que els empresaris asseguren que tot és culpa de la falta d'olives, l'organització de consumidors FACUA denuncia que al darrere s'hi amaga alguna cosa més. Per això han denunciat diverses cadenes de supermercats davant de competència.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor. També en comprimits. Medicaments sense recepta. Adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
3 quarts tocats de 9 del matí. Ui, encara ens queden algunes coses per explicar. Abans d'enfilar un matí interessant des d'un punt de vista polític amb aquest acord pràcticament tancat entre Junts per Catalunya i el PSOE.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
T'imagines un dia sense aeroports? Descobreixo a undiasenseaeroports.com. AENA. Aeroports per a tu. Ministeri de Transportes, Mobilitat i Agenda Urbana. Gobierno de España.
Menú del dia o compartim un parell de racions?
Menú del dia, que tinc molta gana.
Uf, és que una bona ració de calamars, déu-n'hi-do, eh?
En un lloc per tothom sempre tens on triar. I a la gamma elèctrica Citroën Made in Spain també. Des de 22.900 euros amb punt de càrrega inclòs. Portes obertes fins al 25 de novembre. Citroën. Condicions a citroen.es.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos crianza. Acertarás.
A jugar! Vine a Bacus i recull el catàleg de Nadal. Un catàleg amb moltes joguines, amb divertits adhesius i una carta de desitjos. Perquè la tria de regals sigui emocionant. A Bacus, si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.
Tothom qui ja condueix el número 1 se sent únic, especial. I perquè puguis sentir aquesta increïble sensació, ara la Black Week de Hyundai es converteix en Black Gear. Black Gear de Hyundai. Del 6 al 19 de novembre, condicions especials en tota la gamma el primer any. Més informació a Hyundai.es.
Roche Bobois dedica aquest missatge a tots aquells que somien amb el disseny. Els dies excepcionals han arribat a Roche Bobois. Cedeix a tots els teus desitjos de comoditat i disseny aprofitant preus molt atractius en totes les col·leccions de mobles, sofàs i accessoris de decoració. Els dies excepcionals de Roche Bobois són només fins al 20 de novembre. Més informació en rochebobois.com.
Des que la meva mare viu a Domus Vi Bonanova, se sent activa i rep les millors atencions. Què més podem desitjar? Residència per a gent gran Domus Vi Bonanova, carrer Calatrava, a prop de la clínica Tecnon. Informa-te'n a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi està al teu costat.
Aquesta setmana, tasta l'assortiment de bombons de praliné Dia Temptation amb un 35% de descompte per només 2,69. A botigues i a dia.es. Moda, música i menjar de carrer? Això és Rec.0.
Vendes especials de grans marques, dissenyadors i moda sostenible amb belles fàbriques al barri del Rec d'Igualada. Un gran circuit urbà amb pop-up stores, gastronomia i concerts.
Del 8 al 11 de novembre, de 10 del matí a 9 del vespre. Rec0.com.
De vegades recuperar-se costa molt.
Recupera't prenent Estenolit Recuperació 3 en 1. Un vial diari d'Estenolit Recuperació amb vitamines, triptòfan i zinc et retorna la teva vitalitat, ànim i defenses en només 12 dies. Estenolit, de Laboratoris ERM.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig que més dona. Dona 11 premis d'un milió. I també dona un gran premi d'11 milions. Dona molt. El sorteig 11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona. I recorda tant, aquest dissabte se celebra el sorteig 11 de l'11 de l'11. No et quedis sense cupó, compra-la ara.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Que el teu cotxe et manté el seient calentor? El meu té manteniment gratis. Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i tindràs revisions i manteniment totalment gratis durant un any sencer. I això no t'escalfa, però és còmode. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
10 minuts i les 9 en punt del matí. Per cert, respecte al que comentàvem fa una estona de la informació de d'aquell regidor de Vox que va dir el que va dir a Lleida, i dèiem i comentàvem que Junts per Catalunya i Esquerra demanaven condemna a la paeria del tuit del que va dir el senyor de Vox. Hem de dir també que ens fan saber des de l'alcaldia de Lleida que el propi alcalde Fèlix Arrosa també condemna el missatge que s'ha difós mostrant una actitud impròpia d'un paer de l'Ajuntament de Lleida, perquè diu que l'odi i la violència no tenen cabuda a la paeria. Què ha dit, doncs? Un orient gir dels esdeveniments de la Franja de Gaza. Israel i Hamas negocien ara una pausa humanitària que podria ser de fins a 3 dies a canvi de l'alliberament d'un grup d'hostatges. Qatar, que fa de mediador en les converses, ha proposat que Hamas comenci deixant anar una quinzena dels israelians que té segrestats. Ara bé, de moment, l'acord no sembla imminent perquè hi ha moltes discrepàncies. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha tornat a ser molt clar aquesta matinada quan s'ha dirigit a la seva cúpula militar.
Deixeu de banda els rumors que corren, seguiu les instruccions i tingueu clara una cosa: no hi haurà alto el foc sense l'alliberament dels hostatges.
Els combats a la franja ja han deixat 10.500 morts, segons les autoritats locals, entre ells més de 4.300 infants. L'exèrcit hebreu assegura que ja controla la ciutat de Gaza i ara intensifica la incursió a la resta de la franja, destruint més túnels i punts de llançaments de projectils dels jihadistes. Anem fins a la frontera entre Israel i la franja. Allà hi tenim com a enviat especial el Salem Ergui.
El foc d'artilleria israeliana, que es pot escoltar perfectament aquí a la frontera, augmenta amb els moviments de les tropes a la ciutat de Gaza. Segons Israel, aquesta nit han pres el control d'una nova base de Hamas després de 10 hores de combats amb els milicians. A l'incursió terrestre a israeliana han mort ja 35 soldats, mentre Hamas no dona xifres de les seves baixes. Tot i això, es calcula que són més altes que qualsevol escala del passat. Al sud de la franja de Gaza, on només ahir van arribar 50.000 palestins del nord, arriba l'ajuda humanitària diària i és el lloc on Emirats Àrabs Units i altres països han anunciat la creació d'hospitals de camp.
Mentrestant, en les últimes hores, Israel i el govern d'Espanya han confirmat la mort d'Ivan Illarramendi, el ciutadà basc que fins ara es creia que era un dels hostatges de Hamas. Segons fonts diplomàtiques, Illarramendi i la seva dona van morir cremats quan els jihadistes van atacar la granja on vivien el 7 d'octubre passat. Fins ara no n'havien pogut identificar els cossos perquè només havien trobat algunes cendres. Illarramendi, de 46 anys, és el segon espanyol que mor per l'atac de Hamas a Israel després de la soldada Maya Villalobo, que estava fent el servei militar en una base propera a la franja. L'Hospital de Sant Pau de Barcelona ha aconseguit reconstruir per primera vegada al món la musculatura abdominal d'alguns pacients de càncer. Això vol dir a la pràctica que el pacient a qui han hagut d'extirpar part de la faixa abdominal ha pogut recuperar totes les funcions d'aquests músculs que són clau per fer qualsevol mena de moviment. Un avenç que ens explica en Benet Iñigo.
Per eliminar alguns tumors abdominals o també en casos de traumatismes cal extirpar part dels músculs de l'abdomen. Fins ara, al seu lloc s'hi col·locava una malla artificial per mantenir l'estructura del cos, però aquesta malla no fa el mateix que la musculatura. La nova tècnica consisteix a substituir la malla per un múscul de l'esquena o la cuixa. El doctor Manuel Fernández Garrido explica que així el pacient recupera les funcions normals d'aquesta part del cos.
Una chica joven con un tumor de Ewing en la pared abdominal que se le hizo una reconstrucción con un gracilis libre. Esta paciente hizo una recuperación completa de la pared abdominal e incluso pudo quedarse embarazada, que era su ilusión, y recuperó la función completa de la pared abdominal.
De moment ho han provat en 5 pacients i en 4 la nova tècnica ha funcionat. La Maria Rosa, per exemple, va perdre part de la musculatura abdominal per un accident.
Ja vaig pensar, mira, així et quedaràs, estaràs delicada de salut. Estic perfecta. Camino, nedo...
Sant Pau calcula que se'n poden beneficiar 5 pacients l'any. L'operació dura entre 12 i 14 hores, si tot va bé.
Aquesta, però, no ha estat l'única fita mèdica de les últimes hores, i és que a Sant Joan de Déu han aconseguit separar amb èxit les dues bessones siameses que van arribar de Mauritània a finals del mes passat. Estaven unides per l'abdomen. Només hi ha 3 precedents a l'estat en què una cirurgia com aquesta s'hagi dut a terme amb èxit. I encara un últim apunt en plana sanitària. L'Hospital del Mar de Barcelona s'ha convertit en un dels primers de l'estat a incorporar la teràpia amb gossos a les unitats de cures intensives. En col·laboració amb la Fundació Affinity, volen demostrar que acariciar aquests animals durant una estona calma els pacients i millora el seu estat d'ànim, i que això acaba repercutint en una millor recuperació. Núria Garcia.
El centre compta amb dues gosses entrenades per no neguitejar-se en espais amb alarmes o moviment constant. Abans d'entrar a l'habitació del pacient, els veterinaris acrediten que l'animal estigui desparasitat, vacunat i net. Es fan dues sessions per setmana d'uns 20 minuts i els pacients poden acariciar el gos sempre amb supervisió mèdica. El cap del Servei de Medicina Intensiva de l'Hospital del Mar, el doctor Ramon Masclans, n'explica els beneficis a RAC1.
No pretenem substituir res, ni molt menys, però sí que pensem que pot arribar a més enllà del que a vegades els fàrmacs arriben, o fins i tot estalviar-te a augmentar dosis de pacients que estan molt ansiosos i que només el fet d'estar mitja horeta acariciant el gos després descansen i dormen un munt d'hores.
El doctor assegura també que busquen proves científiques que corroborin aquests beneficis.
Això, que és una percepció, no volem que es quedi aquí, i volem demostrar. I llavors en els pacients els hi passem un qüestionari abans i després, i a més els hi prenem una mostra de saliva per mesurar hormones de benestar i hormones d'estrès per veure que realment hi ha una base científica.
Fins ara aquest procediment s'havia aplicat a algunes UCIs pediàtriques o a pacients oncològics concrets, però mai de manera organitzada en UCIs d'adults.
Per les 9, detinguda a Tarragona, una dona acusada d'assaltar i robar en cases de gent gran fent veure que estava embarassada i es trobava malament. La lladra s'aprofitava de persones amb la mobilitat reduïda i d'edat avançada. En el moment de la detenció ja acumulava un centenar de requeriments de la justícia per casos similars. Esteve Giral.
Sí, la dona acusada com a mínim de 10 robatoris en pisos, una sala amb violència i dues estafes a municipis del Baix Penedès, a Cunit, Segur de Calafell i el Vendrell, es guanyava primer la confiança de les víctimes. Després, fent veure que estava embarassada, feia creure que es trobava malament per entrar a casa de les víctimes i demanava un got d'aigua o poder anar al lavabo. Un cop a dins del pis, robava les víctimes, gent gran i amb poca mobilitat i capacitat de defensar-se, els robava totes les joies i diners que trobava. En un dels casos, la víctima estava impedida al llit i en un altre dels assalts va robar joies per valor de 12.000 euros. Els Mossos van detenir la dona l'1 de novembre, tenia una ordre d'ingrés a presó anterior i 3 ordres de detenció.
L'Ajuntament de Vic demana que reforci la línia d'autobús directe a Barcelona-Vic perquè arran de les obres de la R3 de Rodalies la fan servir molts més usuaris. És la línia E12 que opera la companyia Segalés. El Departament de Territori encara ho valora, però el regidor de Mobilitat diu que les cues es repeteixen massa sovint, Montse Martí.
L'Ajuntament de Vic diu que no hi ha prou autobusos, per exemple, per respondre a la demanda que hi ha diumenge a la tarda, que l'agafen molts estudiants. El regidor de Mobilitat de Vic, Guillem Membrives, admet això sí, que és difícil saber quants busos de més farien falta.
Hem tingut converses amb el govern i hi ha el compromís de reforçar els autobusos, però, com dic, sí, hi ha aquesta dificultat afegida que hi ha uns pics de demanda poc previsibles. A tot això també he de dir que aquests pics de demanda, al final, amb el pas dels dies, es converteixen en patrons. Quan es converteixen en patrons, hauria de ser més fàcil de correspondre'ls amb reforços.
Altres línies de bus regular també els ha passat el mateix. Arran de les obres a la xarxa de Rodalies s'han omplert d'usuaris que han decidit passar del tren al bus. És el cas de la línia Vilafranca-Barcelona, per exemple, que ja ha reforçat el servei.
Rockstar, la companyia que produeix el videojoc Grand Theft Auto, ha confirmat que ho té tot a punt per anunciar la data del GTA 6, un dels jocs més esperats de l'última dècada. Ara bé, els fans de la saga hauran d'esperar una mica més del que semblava ahir. Bloomberg deia que Rockstar faria l'anunci aquesta setmana, però l'empresa ha anunciat que ho farà a principis de desembre, és a dir, d'aquí un mes. A banda de la data de sortida, també publicarà un tràiler. De fet, avui en parlarem amb el nostre expert en videojocs, l'Albert García. Parlant de videojocs, ja ha començat el compte enrere per la celebració aquest cap de setmana del Ubit Live Barcelona. És un festival que ajuntarà durant dos dies diverses competicions d'e-sports. Dit d'una altra manera, se celebraran diversos campionats de videojocs que els assistents podran seguir de manera presencial. Tot plegat es farà al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona. A més, estarà acompanyat de música i d'altres activitats d'art, de gaming i d'esports urbans com l'skate. També hi assistiran diversos creadors mundials de continguts. Pel que fa a les competicions, atenció perquè es disputaran les finals d'alguns dels videojocs més importants, com el LOL, el League of Legends, el Valorant, l'eSports FC, l'antic FIFA, el MotoGP i el Clash Royale. És la segona edició d'aquest Ubit Live Barcelona, que també s'ha exportat a Mèxic.